Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Tres quarts d'una del migdia, a la recta final del Sant Cugat a fons d'aquest dijous, rebem la Gisela Llobet, psicòloga de Pantarrei. Molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Avui parlem de nens, de problemes. Mira, ara fa una estona parlàvem de mares.
Veus?
Que fan coaching.
Ja està bé, també, ja està bé.
O sigui que tot va una mica lligat.
Una mica lligat avui, sí.
Una mica lligat. Avui parlem de l'educació emocional, dels elements...
que hem de tenir.
Sí, per abordar...
Nens que se'n diuen difícils.
Sí.
Exacte.
Però això és un ventall com molt ampli, que va moltes coses aquí.
Sí, el que passa és que sí que és veritat que dintre, diguéssim, del que seria col·loquialment l'educació dels nens, hi ha nens que són relativament difícils, no? Són nens que normalment donen molts problemes a nivell conductual, no? Són aquells nens que les mares sempre diuen, és que sempre s'ha de sortir amb la seva, mai fan cas, a més és superirritable, a la mínima que li dius alguna cosa protesta. Aquest tipus de nens, no? Són aquests nens que se'n diuen nens difícils, no? Uh-huh. I el que volem fer avui una miqueta és donar-los una miqueta de què hem de fer amb aquests nens, entendre'ls una mica més, per què tenen aquest tipus de conductes, no? I tot això ens ajudarà molt a reconduir situacions molt complicades que... Nosaltres a la consulta ens venen moltes vegades moltes mares, no? És que clar, és que és tan... es vol sortir tant amb la seva que al final, clar, ens munta, diguéssim, un numeret a qualsevol lloc públic i aquí què fem, no? És com que es troben els pares una miqueta com lligats, no saben fins a quin punt actuar, què fer, de quina manera.
Clar, perquè a més també té a veure amb l'edat, no? Vull dir que...
Sí,
que la manera d'actuar segons les edats... que estem tractant, sí. Haurà de ser...
D'una manera o d'una altra.
Una o una altra, sí.
De totes maneres, evidentment hem de tenir en compte la part evolutiva, val? Perquè és veritat que cap als 2-3 anyets hi ha, diguéssim, l'etapa de les rabietes, on els nens el que fan és buscar els límits del pare per saber, i de la mare, per saber fins on poden arribar i fins on no. Aquí és on comencen a interioritzar normes socials. Val? Uh-huh. És, vale, a partir d'aquí, què puc fer, què no puc fer, què està ben fet, què no està ben fet, no? I la manera que té, diguéssim, la natura per fer això i per fer aquest pas evolutiu és a base de rabietes i a base de fer aquest tipus de coses. Clar, quan això ho entenem, també canvia molt la situació, no? Nos entraríem dintre una altra fase que és la fase per excel·lència, que aquí si vols un altre dia fem una altra secció perquè aquesta dona
farem
per molt.
Farem una aturada a fons.
Sí, que aquesta és l'adolescència, no?
Ara, la mare de...
De tots els ous. Doncs aquesta, l'adolescència també, vulguis, és una altra etapa on hi ha un creixement personal interior molt gran, on hi ha un pensament molt egoista perquè la persona està intentant saber cap on va, identificar-se, i tenir una identitat més pròpia, no? I desvincular-se una miqueta d'aquell lligam que fa amb els pares. Llavors, les bronques amb els pares estan assegurades, o gairebé assegurades, eh? També et puc dir que hi ha
les dimensions dependran d'una mica de cada família, no?
Sí. I de cada nen, també. Hi ha nens que passen també per una adolescència que, bueno, com que tenen molt interioritzades les normes socials i són nens possiblement molt més... adaptables i que diguéssim tenen acullen més qualsevol normativa que els vingui, doncs seran nanos que potser serà una adolescència possiblement molt més lleugera, no? Amb nanos que són més rebels, que els costa més acceptar les normes socials, que són justament aquests nens difícils que de petitons tenen moltes més rabietes, són amb els que segurament tindran una adolescència una mica més complicada.
Mm-hmm. Llavors, com hem de fer? Perquè, clar, en l'etapa aquesta que tu comentes de petits que provoquen aquesta rabieta per sortir-se'n amb la seva, aquí és quan hem de començar a marcar els límits.
Sí, aquí
perquè,
una cosa...
Perquè entenguin que això ja no els hi servirà.
Sí, bueno, perquè, bueno, més que res perquè hem de saber quina normativa social hi ha. Val? I això és important, és a dir, estem al supermercat i si la mama et diu que no una cosa, no es pot fer un numeret. Val? Llavors, si aquest numeret es potencia d'alguna manera perquè es reforça, perquè evidentment són situacions sobretot molt complicades les que els pares viuen quan estem en una situació exterior, eh? Vull dir, a casa es pot regular les coses d'una manera i fora d'una altra. Llavors, sí que és veritat que, clar, davant d'aquesta rabieta, depèn de com actuï el pare, encara que ho faci amb tota la voluntat del món, val? Que això és veritat, vull dir, sempre s'intenta fer el millor possible, però n'hi ha molts factors que moltes vegades no els sabem, que és una de les coses de l'educació emocional, que és molt important tenir bona informació per poder saber com després hem d'actuar i com després et prens les coses, que això, quan tens bé la informació a nivell d'educació emocional, també els pares prenen una altra actitud davant d'aquest tipus de coses, no? No s'alteren tant, no agafen tant estrès, no s'angoixen tant, val? Llavors, diguéssim que moltes vegades l'actitud del pare davant d'una situació d'aquest tipus pot fer que aquesta situació es reforci més o, al contrari, acabi mitigant, val? Jo el que volia comentar ara, que era una part difícil, són aquests nens justament que són més resistents, és a dir, són nanos amb més intransigents a nivell de pensament, més rígids, no?, que li costa més flexibilitzar, amb més intolerància a la frustració, per tant una negativa li costa més d'assimilar, i són nanos sobretot molt sensibles, val? Davant de qualsevol rebuig social, qualsevol cosa, actuen amb irritabilitat, però és perquè els fereix molt, val? Són nanos molt sensibles. Llavors, aquest quadre de nanos, que és molt habitual i que realment, vull dir, tenim moltes peticions de consulta, assessorament de pares a Pantarrer, justament per això, el primer que dic sempre és que el nano se l'ha d'entendre. Val? Un cop entens el nen per què fa això i per què ho fa d'aquesta manera, després és molt més fàcil que l'actitud de la mare o l'actitud del pare a l'hora d'afrontar-se en una situació que el nen està fent bastant problemàtica sigui molt diferent, perquè la teva gestió emocional davant d'aquest problema també és molt important, no? La gestió emocional que fa el pare davant del problema. Llavors, jo sempre dic que aquests nens s'ha d'entendre això, no? Que la irritabilitat ve per aquesta hipersensibilitat que tenen moltes vegades en l'entorn social, per sentir-se rebutjats, per sentir-se vulnerables, perquè els puguin ferir en algun moment donat. Llavors, en comptes d'actuar plorant, que dona més una sensació de consol, no?, actuen amb irritabilitat. Llavors això no s'entén. I ara per què m'has contestat així? I ara per què m'has dit això? No? O ara per què has picat aquest nen? Ah, doncs perquè aquest nen potser ha fet alguna cosa que m'ha ferit. No? Llavors, això no vol dir que es justifiqui l'acte o la conducta del nen, no? Però sí que la pots entendre més. I això t'ajuda després a gestionar-lo d'una altra manera.
Però realment és complicat. Primer, entendre el que li passa i després actuar, diguem, en conseqüència. Ho dic perquè el pare o la mare no té una perspectiva suficient com per allunyar-se del problema. Clar. És aquí on hi ha aquesta dificultat.
Exacte. És que la dificultat bàsica davant d'un problema d'aquest tipus és la gestió també emocional del pare. Això és el primer punt. O sigui, nosaltres quan parlem i quan fem les xerrades allà, és el primer que diem. De fet, no és el mateix quan tu estàs tranquil, quan estàs descansat, quan estàs relaxat, que et munti una rabieta en el carrer, que tu pots actuar d'una manera determinada, que no al revés. Que tu estàs més irritat, més cansat, perquè avui la feina t'ha anat com t'ha anat, també, no? I ell també ha tingut un dia com el que ha tingut i et munta la rabieta. Llavors aquí l'actuació és molt diferent, no? Llavors la gestió que un pare fa d'aquest tipus d'actuacions, com ell es troba emocionalment, té molt a veure amb com realitzarà després la conducta el pare cap al nen, no? També dic una cosa, i això també penso que és molt important, és que són persones. I igual que els nens tenen, i hem d'entendre que ells tenen la seva gestió emocional i que possiblement està més irritat, o perquè no ha dormit, o perquè un nen li ha dit alguna cosa que li ha fet mal, o per el que sigui, no? Aquests nanos, ja et dic, tenen més intolerància a la frustració perquè són més resistents als límits, però llavors aquests nanos, quan són grans, tenen un molt més bon afrontament que una persona que s'ha conformat més o un nen que s'ha conformat més amb les normes al principi, no? Vull dir que tot sempre té, com dic, la seva part positiva, no?, i la seva part negativa, que és la que hem de saber regular, no? Llavors, clar, el pare que està potser una mica malament i aquell moment actua i diu, ostres, potser no ho he fet bé, també s'ha de saber perdonar, i això és superimportant, no? Perquè al final és el dir, vale, si jo reconec que potser no he actuat bé en aquella situació o no he sigut afortunat amb el que li he dit o el que sigui, també he de saber dir, bueno, doncs mira, jo aquell moment també tenia un mal dia, la pròxima vegada, no?, com que jo sóc l'adult, intentaré fer un esforç i regularitzar-ho d'una altra manera, no? Però el saber perdonar-te en algun moment en què tu també estàs estressat i potser no regula la cosa com s'hauria de regular, també és positiu, perquè si no, clar, la pressió que rep el pare cap a l'educació del fill és brutal, no? I no el peguis, no el toquis, no el cridis, no el, saps? Vull dir, i a vegades hi ha moments que evidentment, el càstig físic és cada vegada està molt més retret i això és molt positiu perquè realment no dona lloc a cap actuació positiva.
No serveix.
No, exacte, no dona cap actuació positiva, però el crit moltes vegades és un desafoc per la persona que està renyant, no? I bueno, també t'has de saber, no s'ha de cridar, perquè tampoc té cap connotació positiva per al nen, però si alguna vegada passa, bueno, tu, també ens hem de saber perdonar una miqueta, això penso que també és molt positiu, perquè es relaxa molt els pares quan els dius això, pensen, bueno, tampoc ho estem fent tan malament, no? També hem de saber que tenim aquest punt de poder-nos també nosaltres aprendre a fer-ho bé, no?
Uh-huh. En el paper que han de fer els pares, perquè clar, aquí parlem d'un tàndem, el pare i la mare,
sí, l'adult i el fill.
En una situació familiar, diguem, normal, és molt important que hi vagin els dos, el pare i la mare, que hi vagin a una.
Perquè... Totalment, totalment.
Perquè si no, tenim un problema.
Gran, sí, sí, sí. Realment, pensa que els nens són tan llestos, és una passada, són molt llestos, i ells saben quan tu dubtes. Ja no només que el pare i la mare vagin a una, sinó, jo sempre els dic, pensa que ell nota quan tu dubtes. I quan tu dubtes, quan és? Quan vas a ficar un càstig, o quan vas a ficar... que a mi la paraula que estic particularment no m'agrada, sempre parlo de conseqüències, ¿vale? Uh-huh. Quan tu tens un acte, tu tens unes conseqüències d'aquest acte, no? I això per mi és, bueno, és, a nivell de llenguatge és molt més positiu. Llavors, doncs, quan tu vas aplicar una conseqüència per un acte que ha fet el teu fill, quan tu dubtes d'aquesta conseqüència que vas aplicar o penses, bueno, em sap greu que s'ho perdi perquè potser li estàs traient un premi i llavors el que vols és que ho vols regularitzar d'alguna manera, aquest punt de dubte de no sé què fer, l'enganxa el nen. És que és, i llavors aquí és on llavors diguéssim et pot tibar més, no? Pot tibar més el fil, no? I llavors
busca els teus límits.
Bueno, busca la contundència del que estàs dient, no? Jo moltes vegades també dic als pares, quan dius una cosa has de ser molt conseqüent, perquè quan no hi ha conseqüència, o sigui, quan no és conseqüent un amb el que diu, per això és molt important regularitzar quina conseqüència és adequada per segons quina actuació, val? Però quan el pare no és conseqüent amb el que diu, el fill al final no se'l creu. Quan passa moltes vegades... És com moltes vegades tenia una mare que em deia és que, clar, el crido 5 vegades perquè vingui a sopar. Clar, a la primera ja m'hauria de fer cas. Dic, sí, però tu el crides 5. Clar. Ell sap que a la cinquena tu ja no dius vine a sopar, dius té a sopar!
Sí,
llavors,
sí.
Aquí és on té el límit, a la cinquena vegada. Llavors, bé, a la cinquena. Val? Si el límit el tingués a la primera, però clar, ja li donem aquest marge. Vine a sopar. No bé. Que hem d'anar a sopar. Un moment que acabo l'avui. Un moment que acabo no sé què.
Llavors què hem de fer? Escolta, estic sopant. No?
Clar, llavors has de ser molt conseqüent. Llavors has de dir, mira, la pròxima vegada que la mama o el papa et cridin a sopar i no vinguis, val? Nosaltres continuarem sopant i possiblement...
Quan s'acabi l'hora del sopar traurem el plat de taula.
O traurem el plat de taula, o si són més petits, doncs vindrem, jo, o sigui, pots, diguéssim, agafar dos camins, on jo em soparé, i si tu vols sopar bé, si no també, que aquí hem de tenir en compte, nens, que el sopar o el menjar...
Tant els hi fa.
Exacte, que això també passa, val? O, escolta, jo et diré això, si no vens, si estan, per exemple, amb la tele o la Wii o fent alguna cosa, jo vindré i apagaré o trauré allò que estiguis fent, directament. Vale? Jo vindré sense dir res i diré, fora. Saps? Llavors, ells saben on és el límit, també, no? I per això, moltes vegades, el que dic, quan busquen el límit, busquen això. És a la cinquena, és a la tercera, és a la primera, no?
Quina feinada que tenim.
Doni-do, eh? Sí.
Nosaltres i vosaltres, perquè quan nosaltres ja no sabem què fer, acabem anar a la consulta.
Bueno, fem un assessorament,
si
ja està bé,
si
també.
A veure si hi ha solució.
Sí, bueno, sempre no? Hi ha solució.
Sempre,
eh?
Hi ha
sempre,
solució.
Sempre, sempre, sempre.
Molt bé. Gisela, t'esperem la setmana que ve.
Molt bé, d'acord? Aquí estarem.
Gràcies.
A tu.
Bon cap de setmana.
Igualment, adéu.
A vostès els esperem demà a la cita, com sempre, a les 10 del matí, una nova edició. Serà divendres, Sant Cugat a fons. Bon dia.
Sant Cugat a fons.